tarda. Ara són les 2 del migdia. Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea publicada avui diu que els treballadors interins a l'administració pública s'han de convertir en treballadors amb contracte indefinit. És una mesura sancionadora, diu la sentència, davant de l'abús de contractes temporals. La justícia europea respon així, doncs, a les qüestions prejudicials que li va elevar un jutjat de Barcelona, que ha de resoldre dos casos que enfronten tres treballadores que van encadenar anys de contractes temporals amb la Direcció General de la Funció Pública i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
A més, en les sentències mostren contraris als jutges europeus a les tesis del Suprem i demanen no aplicar la seva jurisprudència.
Sí, al febrer una primera sentència del Tribunal Europeu ja va resoldre que les administracions havien de ser penalitzades per abús en aquest tipus de contractació temporal i que les persones afectades havien de passar a ser fixes directament. Però el Suprem espanyol va interpretar que l'escrit dels magistrats europeus es plantejava com un càstig i no com una obligació i, per tant, no ho va aplicar perquè ho considerava contrari al sistema d'oposicions de l'estat espanyol. Però ara Europa diu que això no és així perquè no s'ajusta al dret europeu.
I la plataforma d'afectats per la funció pública celebra aquesta sentència i demana a les administracions, també al govern català, que l'apliquin el més aviat possible.
Estem molt contents, molt satisfets. Ara el que toca és posar, plasmar aquest mandat judicial en un mandat polític.
Canvi. Tot això en un dia on les declaracions del govern espanyol tancant la porta a un finançament singular per a Catalunya fan més difícil encara que Esquerra pugui donar els seus vots o l'abstenció perquè Salvador Illa, líder del PSC, pugui convertir-se en nou president de la Generalitat.
Unes declaracions que ha fet la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, que insisteix que no té cap sentit que Catalunya tingui un tracte diferenciat de la resta de comunitats autònomes i diu que el que cal és impulsar una reforma global de finançament autonòmic.
Es que no creo que tenga ningún sentido el que nosotros hagamos carpetas distintas de un tema que es común. O sea, es que no, nunca lo hemos planteado en esos términos.
Declaracions que ha fet a Ràdio Nacional.
I precisament el finançament singular, que era una de les condicions que havia posat Esquerra sobre la taula per poder començar a negociar el seu suport a una investidura de Salvador Illa, que a hores d'ara, per tant, doncs, després d'aquestes declaracions encara més, sembla bastant lluny de ser possible. I atenció, perquè us ho hem avançat aquest matí a Ràdio Estel. Un alumne ha denunciat un professor de l'Institut Torredembarra per assetjament sexual.
La víctima és menor d'edat i va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra el mes de febrer. La justícia va dictar un ordre d'allunyament contra la acusat que ha estat apartat de les classes. L'home és professor de geografia i feia 14 anys que treballava en aquest centre de Torredembarra, al Tarragonès.
I atenció també a la denúncia que ha fet avui la Fundació Arrels, que assegura que des de l'Ajuntament de Barcelona, que ha posat en marxa el Pandressa, s'han multat a 30 persones sense sostres i alguns fins i tot se'ls ha llançat les seves pertinences a la brossa i se'ls ha tractat amb agressivitat.
El que ens arriba és que els estan llançant pertinences des de la documentació, les mantes, etc. Els estan ficant multes que no estan un increment de multes, sinó més un increment de les quantitats d'aquestes multes i, evidentment, i malauradament, hi ha més presència policial.
És la denúncia del director d'Arrels, Ferran Busquets, en declaracions a aquesta emissora.
I l'Ajuntament ja ha sortit al pas i assegura que en cap cas ha canviat els criteris o directrius pel tractar els sense sostre que dormen als carrers de la ciutat. El govern diu que tots els serveis municipals tracten amb la màxima sensibilitat les persones que dormen al carrer.
I avui anar als esports.
Convençuts del que som, convençuts que l'equip arriba bé, torno a dir el mateix, arriba bé, ja no pel partit l'altre dia, sinó perquè arribem de molts partits, que l'equip ha estat bé en molts aspectes.
L'Espanyol continua aquest vespre la lluita per l'ascens a primera divisió.
A les 9 de la nit s'enfronta l'Sporting de Gijón amb el 0-1 a favor que va aconseguir en el partit d'anada. Si els pericos passen a la final, s'enfrontarien a l'Oviedo, que aquest dimecres ha eliminat l'Ibar.
I en bàsquet, el Madrid celebra avui el títol de Lliga ACB.
Sí, aquest dimecres ha guanyat 73-84 a Luka Murcia en el tercer partit de la sèrie final i ha posat el 3-0 definitiu a l'eliminatòria. És la 37a Lliga per l'equip blanc. Sabes que quedará. Yo te quiero, pero en otra vida. En otra vida.
I avui acabarem el Sónar, el festival que des d'avui i durant 3 dies converteix Barcelona en la capital mundial de la música electrònica. El festival celebra la 30a edició i obre portes d'aquí a una hora al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. En total es preveu que passin per aquest festival 120.000 persones. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, si ha passat o no aquesta pluja. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb alguns núvols, algunes boires han desaparegut, el sol s'ha imposat arreu de Catalunya i això ha permès que pugin les temperatures perquè a primeres hores del matí fins i tot hi havia algunes febles glaçades a les valls del Pirineu. Les temperatures màximes avui entre els 24 i els 27 o 28 graus, aproximadament les més altes cap al Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre. Tot i que hem tingut un matí de sol, estan creixent nuvolades, però aquesta tarda només poden arribar a donar algun ruixat dispers a punts de les comarques del Pirineu més oriental, cap a la zona del Ripollès, la Garrotxa i potser també una mica cap a la zona de la Cerdanya. Però vaja, serien precipitacions si arriben a produir-se poc importants. Els propers dies, sol i temperatures cap amunt. No arribarà a ser una calor excessiva, però sí que seran temperatures lleugerament per damunt de la mitjana. Màxima, sobretot de cara al cap de setmana, entre els 25 i els 30 graus, amb sol i amb la crescuda de núvols de mitja tarda al Pirineu que poden acabar donant algun ruixat dispers.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Sentència rellevant la que ha fet avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Considera que tots aquells treballadors que han encadenat contractes d'interinatge a l'administració pública durant anys s'han de convertir des de ja en indefinits. És la sentència coneguda aquest matí. Els magistrats europeus diuen que és una manera de corregir i sancionar les administracions públiques que han abusat d'aquests contractes per evitar convocar places d'oposicions.
El Tribunal de Luxemburg respon d'aquesta manera a les dues qüestions prejudicials que li va plantejar un jutjat de Barcelona i que afecten concretament a tres treballadores que durant anys han encadenat contractes d'interinatge a la Generalitat. El text dels jutges europeus explica que les treballadores no adquirien la condició de funcionàries de carrera malgrat quedar subjectes a les mateixes condicions d'acomiadament. Per tant, no tindrien els mateixos drets, per exemple, a l'hora de fer concursos de trasllat o d'altres promocions.
Però és que, a més d'això, la sentència és important perquè el Tribunal Europeu demana que no s'apliqui la jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol, un suprem que defensava en una sentència que fer fixos directament als interins és contrari al sistema d'oposicions i organització de l'administració pública.
Així doncs, la justícia europea es decanta perquè els treballadors temporals que han anat encadenant contractes passin a ser de durada indefinida i que siguin subjectes a les mateixes causes d'acomiadament que afecten els funcionaris de carrera, tot i que no adquireixin aquesta condició. D'aquesta manera, el Tribunal Europeu considera insuficient la reforma que va aprovar Espanya a l'estiu del 2021 per reduir la temporalitat dels interins a les seves administracions públiques i que actualment encara s'està desplegant.
Davant d'això, la plataforma d'afectats per la funció pública ha celebrat aquesta sentència del TJUE i ara reclama solucions pràctiques al govern. Són declaracions que feia Jordi Sardà a l'Agència Catalana de Notícies.
Ara el que toca és posar, plasmar aquest mandat judicial en un mandat polític, legislatiu, que l'executiu pugui complir-lo. Què anem a fer nosaltres ara? Doncs comencem la roda de contactes, a reunir-nos amb tots els partits polítics que vulguin iniciar-ho i oferir solucions pràctiques que puguin donar resposta a aquest mandat.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i vuit minuts, us ho estem explicant des d'aquest matí a Ràdio Estel. La justícia ha posat un ordre d'allunyament a un professor de l'Institut Torredembarra per assetjar sexualment a un alumne de batxillerat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el docent hauria fet insinuacions a la menor. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. La víctima va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra aquest febrer. Des de llavors, el cas està en mans de la justícia, que ha imposat un ordre d'allunyament contra l'acusat, tal com confirmen a Ràdio Estel fonts properes al cas. Des d'Educació expliquen aquesta emissora que els serveis territorials inspecció són coneixedors del cas, per això ara mateix el docent està apartat del centre i no imparteix classes als alumnes. Fonts properes al cas a les que ha tingut accés a aquesta redacció també indiquen que l'investigat, que respon a les inicials A.B. fa 14 anys que treballa en aquest centre de secundària de Torredembarra, al Tarragonès, fins que va ser apartat per l'ordre d'allunyament que li ha imposat la justícia després de la denúncia de la menor. L'acusat feia de professor de geografia. La direcció del centre no ha volgut fer declaracions sobre els fets i la investigació continua oberta.
Gràcies, Pau, i també avui hem tingut constància d'una nova agressió a les presons catalanes. Aquest dimecres, un reclus de la presó de Mas d'Enric, al Catllà, va colpejar amb una barra de ferro tres funcionaris del centre.
El pres es trobava al Departament d'Ingressos, on els diversos professionals l'avaluaven per tal d'ubicar-lo en el mòdul corresponent. Va ser en aquest espai on l'home va agafar un objecte de ferro del pati i va colpejar un treballador al genoll i a un altre al dit. I també va colpejar al cap un altre empleat, que en aquest cas ha necessitat punts de sutura. Arran d'aquesta agressió, el pres es troba ara en règim d'aïllament. L'home havia ingressat a la presó provisionalment per una agressió amb arma blanca que cap de setmana passat a Tarragona.
Estel migdia.
I en política, la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha tancat la porta al finançament singular que reclamen les formacions independentistes de Catalunya. Aquesta, de fet, és una de les principals exigències que fa Esquerra per donar suport a una eventual investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, guanyador de les eleccions del passat 12 de maig. Tot plegat, quan ja hi ha les primeres veus d'Esquerra que demanen no donar suport al PSC.
Montero insisteix que no té cap sentit que Catalunya tingui un tracte diferenciat de la resta de comunitats autònomes i diu que cal impulsar una reforma global del finançament autonòmic. Són declaracions a Ràdio Nacional.
Es que no creo que tenga ningún sentido el que nosotros hagamos carpetas distintas de un tema que es común. O sea, es que no, nunca lo hemos planteado en esos términos. Siempre hemos dicho que hay que impulsar una reforma global del modelo de financiación autonómica y hay que atender las singularidades que se pueden presentar en determinados territorios por razones, por características, razones históricas, características de su propia orografía.
Justament, el finançament singular és una de les principals exigències que posa Esquerra Republicana per investir el candidat del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat.
Tot plegat després que, com dèiem, algunes veus dins d'Esquerra Republicana s'hagin mostrat ja contràries al fet que el partit entri al govern de Jaume Collboni a la ciutat de Barcelona. Una decisió que els militants de la capital catalana d'Esquerra han de prendre aquesta tarda i que la direcció nacional del partit es reserva el dret a revertir-la si no hi està d'acord.
La portaveu del Republicà, Raquel Sans, ha assegurat que la direcció nacional té la potestat, com deies, de no implementar el resultat que surti d'aquesta consulta que es farà a la tarda a la militància de Barcelona. Declaracions a TV3.
Si vostè em pregunta per la possibilitat, com si diguéssim, existeix des del punt de vista reglamentari. El que passi, doncs no li cedi. Jo crec que la decisió l'ha de prendre la militància d'Esquerra Republicana de Barcelona i de fet, és el que deia, és el que ens ha ensenyat també el cicle electoral, que hem d'escoltar la militància i, per tant, a vegades tu, quan estàs a la direcció del partit, també vius amb una bombolla.
Sans no s'ha pronunciat sobre què ha de votar avui la militància, si bé ha dit que no és bo que a Catalunya hi hagi una repetició electoral. Tot això després que les darreres hores el jovent republicà i la secció local d'Esquerra de Lleida hagin demanat no entrar al govern municipal de Barcelona i tampoc no investir el candidat del PSC, Salvador Illa.
Doncs mentrestant a Madrid ha tornat la batalla per a la renovació del Consell General del Poder Judicial. L'endemà que el president del govern, Pedro Sánchez, llancés un ultimàtum als populars per arribar a un acord, avui el líder del PP, Núñez Feijóo, ha advertit que no acceptaran desafiaments de ningú.
Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y, estoy convencido, a la Comisión Europea en contra. Yo lamento la situación del presidente del gobierno, lamento su terrible agenda judicial, pero ese es su problema. No és el problema de los españoles.
Doncs a tot això, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demanat una trobada amb el PP, precisament aquest divendres, per tractar sobre aquesta qüestió.
De la seva banda, el president del Consell General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, considera que la proposta de Pedro Sánchez de treure la capacitat al Consell per nomenar els magistrats del Suprem i dels Tribunals Superiors de Justícia és aterridora. Assegura que és inadmissible tolerar la influència del govern als nomenaments judicials i, per evitar-ho, proposa fins i tot renovar el Consell a través d'un sorteig entre els candidats ja designats per les associacions i la carrera judicial.
I encara un apunt més, per cert, que des d'avui ja es pot sol·licitar el retorn de les multes que va imposar la Generalitat a través de la llei Mordassa i vinculades al procés independentista després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. Com va anunciar el govern a través d'un formulari d'internet, permet presentar una resolució individualitzada, així com demanar la devolució econòmica de la sanció en cas que es pagués.
I ara el Departament d'Interior d'Interior revisarà cada petició per comprovar si aquell cas concret se li pot aplicar l'amnistia i, si és així, es retornarà, com deies, la sanció amb interessos en cas que correspongui. I, a banda de fer-ho telemàticament, el tràmit també es pot fer presencialment a través de les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat. Per presentar el formulari per internet fa falta identificació digital i, en cas de sol·licitar l'abonament de la multa, s'ha de facilitar un compte bancari.
Fem un apunt econòmic també mirant-nos la butxaca perquè els preus tornen a pujar el mes de maig per tercer mes consecutiu. Avui l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat la dada definitiva de l'IPC, que s'ha situat a Catalunya en el 3,6%. Són 3 dècimes més que el passat mes d'abril. Al conjunt d'Espanya, la inflació al maig també s'ha situat en el 3,6.
Un increment que s'atribueix sobretot a l'electricitat per la pujada de l'IVA de la llum, que ara se situa en el 21%, però que fa un any estava en el 10%. I pel que fa als carburants, el preu ha baixat al maig, però menys del que ho va fer ara fa un any. I pel que fa a la inflació dels aliments, es modera una mica per la baixada del preu de l'oli i perquè el preu de fruites i de carn no ha pujat tant com ho va fer l'any passat. La inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte els aliments no elaborats i productes energètics, també ha augmentat una dècima al maig fins a situar-se al 3%.
Ens aturem ara a la ciutat de Barcelona, on dimarts que ve des de les 6 del matí i fins a les 6 de la tarda els taxistes faran vaga i tenen la intenció d'ocupar la Gran Via i el Passeig de Gràcia.
Els conductors denuncien els abusos de les asseguradores i demanen al govern espanyol que intervingui de manera immediata i també reclamen a l'Institut Metropolità del Taxi unes tarifes dignes i continuen també assenyalant a les BTC. El sector alerta que aquesta serà la primera de moltes més mobilitzacions que tindran lloc a les terminals de creuers del Port de Barcelona i també a l'estació de Sants.
Doncs serà una protesta de taxistes que coincidirà amb l'arribada de l'espectacle de la Fórmula 1 al centre de la capital catalana. De fet, el centre de Barcelona estarà tallat al trànsit des de dimarts a la tarda i tot el dimecres dia 19.
Concretament, des de dimarts a les 4 de la tarda i fins a les 6 del matí de dijous, els vehicles privats no podran circular per l'entorn de la plaça de Catalunya. El tall amb més afectació serà el dimecres, quan des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit no es podrà passar per un tram de la Gran Via, el carrer Diputació i el carrer Consell de Cent. El transport públic també quedarà afectat i els vianants no podran travessar el Passeig de Gràcia en aquest tram afectat.
Una exhibició de monoplaces de Fórmula 1 en ple Passeig de Gràcia que ha aixecat força polseguera. Un centenar d'entitats demanen aturar aquest espectacle per l'impacte que tindrà en la salut i el benestar dels veïns, diuen, degut a la contaminació i al soroll que genera aquesta activitat.
Consideren que es privatitza l'ús de l'espai públic i que l'activitat encara farà venir a Barcelona més visitants i més turistes. Ho denuncia la plataforma Eixample Respira.
Barcelona no es pot convertir en un parc d'atraccions. Estan venent la ciutat davant dels nostres nassos. I dimecres en tenim un clar exemple. Un esdeveniment pel qual s'ha pagat 1 milió d'euros. 1 milió d'euros dedicat a un espectacle contaminant, excèntric i privat.
Davant de tot plegat, les entitats han convocat una manifestació pel mateix dia de l'espectacle. Serà 6:15 de la tarda a la Cruïlla dels carrers Aragó i Balmes.
Doncs l'altra cara de la ciutat la denuncia la Fundació Arrels, que ha comptat 30 sancions a persones sense llar des que el govern de Jaume Collboni del PSC va posar en marxa el que ha anomenat Pla Andreça, un seguit de mesures que contempla com a objectius la neteja de l'espai públic i un augment de policies al carrer.
L'entitat denuncia que algunes persones sense sostre els han llançat a la brossa les seves pertinences sense previ avís o que els han mullat quan descansaven al carrer. Arrels també explica que moltes de les persones que tenen els han assegurat que han notat com la policia té un discurs molt violent amb ells. En declaracions a Ràdio Cel, el director d'Arrels, Ferran Busquets, denuncia la passivitat de l'Ajuntament.
Les persones que veuen al carrer ens estan explicant que estan notant que hi ha més actuacions, més impacte dels agents municipals o dels serveis de neteja cap a les persones. Nosaltres això ho interpretem com un enduriment d'aquestes ordenances tant del civisme com de la tinença d'animals, i això per nosaltres és molt preocupant. Això es tradueix a una percepció molt clara d'abús i d'impotència que genera estrès i angoixa cap a les persones que dormen al carrer.
Segons l'últim informe d'Arrel, 7 de cada 10 persones que viuen al ras no tenen ingressos i ara, per tant, no poden fer front a aquestes sancions.
De la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ja ha sortit al pas, nega que el Pla Andreça hagi endurit el tracte i les sancions als sense sostres i es defensa dient que els serveis municipals tracten amb especial sensibilitat aquest col·lectiu.
Estel Migdia.
Gairebé dues i 19 minuts. En la plana comarcal, la 32a edició del concurs internacional de focs artificials de Tarragona inclourà aquest any un espectacle de drons pensat, sobretot, perquè el puguin gaudir persones amb sensibilitat acústica.
Aquest espectacle, que segons l'organització serà de formes i figures abstractes, creat a partir de 200 aeronaus i tindrà lloc el 2 de juliol i servirà per donar el tret de sortida al certamen de pirotècnia que s'allargarà del 3 al 6 de juliol. L'empresa catalana Flock Drone Art serà l'encarregada d'oferir aquest espectacle des de la punta del Miracle. Sandra Ramos és la regidora de Cultura de Tarragona.
No podrem fer que els focs no siguin sorollosos i que els focs no els molestin, per entendre'ns, però sí que podem afegir una nova activitat que és totalment inclusiva i que permetrà que tothom pugui gaudir doncs, d'una nit d'espectacle a la platja.
La durada d'aquest espectacle serà d'entre 10 i 15 minuts i arrencarà a 10:45 de la nit de la mateixa manera que la resta de jornades del concurs de focs artificials.
I d'altra banda, a les portes de la Revetlla de Sant Joan, el sector de la pirotècnica de Catalunya espera augmentar les vendes de petards aquest any i estima, atenció, una facturació que superarà els 23 milions d'euros.
Els venedors destaquen que un any més es consolida la tendència pels productes de llum, principalment fons, en detriment dels del tro, tot i que també tenen un públic fidel. També augmentarà les vendes de productes pensats pels més petits, ho explica el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.
Totes aquestes cosetes, el bòlido, aquestes coses que són inofensives, cada vegada es venen més, i entra dins aquesta pirotècnia d'interior, que coses que es poden tirar dins de casa, que són inofensives. Vull dir, anem cap aquí. Coses inofensives pels nens i coses que el color predomini sobre el soroll, encara que el soroll és essencial amb els petards.
I, a més, les pluges de les darreres setmanes han reduït el risc d'incendi, fet pel qual no hi haurà limitacions extres pel que fa a les zones on es poden llançar petards. I, d'altra banda, el sector demana respecte i també cura per minimitzar les molèsties que provoquen els petards de tro amb els animals, sobretot de companyia, nadons o també la gent gran.
Tot això està passant en un dia que hi ha dol al món del teatre i de la televisió a Catalunya per la mort de l'actor Fermí Reixac, als 77 anys. Va ser, entre d'altres, fundador de la companyia Comedians i també del Teatre Lliure.
Nascut el 1946, Reixac va tenir una trajectòria prolífica i versàtil com a actor de teatre, cinema i televisió. Aquests últims anys va participar en sèries de TV3 molt conegudes com Polseres Vermelles, Olor de Colònia i La Riera, on interpretava el personatge de Guillem Almeda. I el 2022 va ser nomenat membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català.
I encara tres apunts més abans dels esports. El primer a Sant Boi de Llobregat, l'esfondrament de part del sostre d'un bloc de pisos ha obligat a desallotjar 6 persones. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, els serveis estan acompanyant els veïns desallotjats per retirar les seves pertinences.
Segons fonts municipals que han informat aquesta emissora, es tracta de tres famílies que viuen en un bloc de pisos de 3 plantes que hi ha al carrer Doctor Pere Nubiol, al barri de Camps Blancs de Sant Boi. Els fets han passat aquesta matinada. Pels vols de les dues s'han sorrat el sostre del bany del tercer pis. Els bombers han pogut desallotjar tots els veïns i, per tant, no s'ha hagut de lamentar cap ferit. Com expliquen fonts municipals, l'arquitecte de l'Ajuntament ja ha revisat l'estructura que presentava risc d'esfondrament i s'ha decidit desallotjar l'edifici i precintar-lo. Com comentaves ara mateix, aquests veïns desallotjats estan entrant a casa seva per recollir les seves pertinences personals.
Doncs la crònica policial ens porta avui a Ripoll perquè, atenció, han detingut a l'exmediadora d'aquesta població. És la mateixa persona que va tractar els terroristes dels atemptats de Barcelona del 17 d'agost. Està acusada d'un presumpte delicte de tràfic de drogues i també de pertinença a organització criminal.
Sí, segons ha avançat CERC Catalunya, la detinguda de 37 anys tenia llogada una casa on la policia va trobar més de 1.000 quilos d'haixix i diverses armes de foc. A banda de l'exmediadora, hi hauria també una trentena de persones més vinculades a aquesta xarxa de tràfic de drogues.
Ja acabem aquest bloc abans dels esports a Barcelona, on els Mossos han detingut una dona de 65 anys que està acusada de 7 robatoris amb intimidació i violència en domicilis on viu a persones grans.
Va ser a principis d'aquest mes quan es va detectar un seguit de robatoris en domicilis del districte de Sant Martí i barris també propers de Sant Adrià de Besòs. La dona mirava de guanyar-se la confiança de les víctimes, majoritàriament, com deies, dones d'edat avançada, qui demanava diners i posteriorment les agredia per sostreure els efectes personals. En algun cas, també les amenaçava de punxar-les amb un ganivet o amb una xeringa.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 23 a aquesta hora als esports. Obrim parlant de l'Espanyol, partit decisiu pels perigos que es juguen avui contra l'Sporting C a la final dels play-offs d'ascens a primera divisió del futbol estatal. Els perigos han d'enllestir la feina a casa després de guanyar el partit d'anada de semifinals que es va jugar diumenge passat, un resultat que va acabar per 0-1. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Un gol de Javi Puado a les acaballes del partit va donar l'avantatge als blanquiblaus, que avui esperen que l'escalfor de l'afició, que ha esgotat totes les entrades de l'Stagefront Stadium, serveixi per poder jugar a la final dels play-offs d'ascens. Una hipotètica final que haurien d'enfrontar contra l'Oviedo, que aquesta nit ha passat a la següent fase dels play-offs en derrota l'Eibar per 0-2. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, creu que l'equip arriba bé a l'enfrontament.
Que l'equip arriba bé moralment, arribem com a equip, amb paraules majúscules, al millor moment des que estic jo aquí, i arribem molt, molt forts. Llavors, en aquest aspecte s'hem de centrar i saber que quan toqui un moment de partit complicat, que hem de treure força i que el grup està molt unit.
L'equip no podrà comptar amb Sergi Gómez pel partit d'avui, ja que el futbolista ha estat sancionat pel comitè de competició amb un partit per conducta contrària al bon ordre esportiu.
Doncs encara en futbol, Aleix García, ja és des d'avui a Alemanya, on està previst que al llarg d'aquest dijous passi la revisió mèdica amb el Bayer Leverkusen.
Fa poc més de 15 dies, el migcampista celebrava amb l'afició del Girona la gran temporada de l'equip i el seu discurs ja va sonar agraïment i comiat. El Barça ja s'havia interessat per ell, Quique Cárcel i Deco n'havien parlat, però Aleix, un dels líders del Girona, també va rebre la trucada de Xavi Alonso per incorporar-se al Bayer Leverkusen, que ha estat el club revelació de la temporada amb rècord de victòries, tot i que va perdre la final de l'Europa League.
I a tot això, a dos dies de debutar a l'Eurocopa, el central de la selecció espanyola, Emeric Laporte, no s'ha entrenat aquest matí per molèsties físiques.
El central internacional pateix unes molèsties musculars, segons ha informat la federació, i perilla seriosament la seva presència al partit contra Croàcia, que s'ha de jugar dissabte. Tot i això, el defensa espanyol d'origen francès viatjarà a Berlín demà amb la resta de l'expedició espanyola.
I per acabar el bloc de futbol, el Barça s'ha imposat aquesta matinada al Chivas de Guadalajara per resultat de 1-4.
Partit amistós de l'equip femení que s'ha exhibit a Mèxic amb gols de Patri, Ari Arias i un doblet de Clàudia Pina.
I també pel que fa al futbol sala, també parlant del Barça, el club ha renovat el seu porter, Miquel Feixas, ho ha fet fins a l'any 2027.
Format a les categories inferiors del club blaugrana entre 2012 i 2018, Feixas va debutar amb el primer equip amb 18 anys el 2015 i va exercir de tercer porter durant dos cursos abans de jugar a l'Indústria Santa Coloma, on la seva progressió li va valer el retorn al Barça l'estiu del 2020. En un vídeo distribuït pel Barça, Feixas ha reivindicat el seu orgull de seguir lligat a un equip com el Barça.
Crec que estic a un punt de maduresa molt bo, encara puc millorar, vaig arribar aquí molt jove i encara puc ajudar moltíssim a l'equip a aconseguir els objectius. És un orgull també que el dia que hagi renovat tenim una porteria catalana, que això pel club és molt, molt important. Està el club de la meva vida, el club dels meus somnis, un club pues, tan simbòlic, no?, que sempre està al peu del canó en la lluita per la llibertat i la resistència.
També a la secció d'handbol, la victòria a la Champions activa la renovació automàtica de l'entrenador blaugrana Carlos Ortega fins al 2027.
Més coses a dir també al començar. El Real Madrid s'ha proclamat campió de la Lliga ACB de bàsquet després de superar per la via ràpida a l'UCAM Murcia a la final.
Els blancs s'han imposat per un 3-0 en l'última sèrie del campionat. El darrer partit s'ha jugat aquest dimecres a la pista dels murcians i ha acabat amb un marcador de 73-84. L'equip de Chus Mateo ha enderrocat el mur d'un gran UCAM Murcia amb 34 punts al tercer quart. D'aquesta manera, col·locant a la vitrina del museu la 37a Lliga ACB.
I acabarem parlant de tenis, perquè Rafa Nadal i Carlos Alcaraz jugaran als Jocs Olímpics de París d'aquest juliol, mentre que l'equip espanyol comptarà amb la baixa destacada de Paula Badosa.
En categoria masculina, l'equip estarà integrat pel número 2 del món i recentment guanyador de Roland Garros, Carlos Alcaraz, per Rafa Nadal, Pablo Carreño i Alejandro Davidovich. A més, s'ha confirmat que Nadal i Alcaraz seran parella de dobles, mentre que l'altra parella la conformarà Marcel Granollers, o bé amb Davidovich o bé amb Carreño. Pel que fa a la categoria femenina, Paula Badosa ha renunciat a participar a la cita olímpica en haver prioritzat utilitzar el rànquing protegit per poder competir a Wimbledon i a l'Obert dels Estats Units, i per tant competiran per Espanya Sara Sorribés i Cristina Buxa, tant en individuals com en dobles. Serà el 25 de juliol, un dia abans que comencin els jocs, quan es sortejarà el quadre.
Estel migdia.
Finals per la informació cultural, que avui comencem a Girona, on s'ha confirmat ja les primeres actuacions del Festival Temporada Alta, que tindrà lloc entre el 12 de setembre i el 8 de desembre. Joan Coloma, que escoltem de fons, però també Sílvia Pérez Cruz, Guillem Gisbert o el reconegut guitarrista Juan Falú formaran part de la programació d'aquest any.
Sí, també hi actuarà la cantautora mallorquina Maika Makovski, que interpretarà les cançons del seu nou disc, encara no presentat, i l'artista revelació de la nova música urbana en català, La Muixca. I a banda de la música, també es podrà veure El Petit Príncep i el nou espectacle del Pot Petit, a més dels muntatges Opereta, de Cor de Teatre o La Disputa, de Josep Maria Flotats. Les entrades pels primers espectacles ja estan a la venda.
Per acabar l'edició d'aquest dijous, marxem de festival. Avui comença una nova edició del Sónar, que fins diumenge converteix a Barcelona en capital mundial de la música electrònica de ball. Avui el cartell encapçala els valids, aquí escoltem de fons, i demà serà el torn del DJ francès Laurent Garnier, és una llegenda de la música electrònica.
El festival compta amb dos formats, el Sónar de dia, que se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, i el de nit, que té lloc a Fira de l'Hospitalet. Es preveu que des d'avui fins dissabte passin per aquest festival més de 100.000 persones.
Un Sónar que obre portes d'aquí just a mitja hora en aquesta edició de dia a la Fira de Barcelona a Montjuïc. Amb això acabem per avui. Tornarem demà divendres, quan siguin les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb el Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga i tot el seu equip fins les 6. Fins aleshores, fins demà, bona tarda.